A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest tertúlia del divendres, ja estic que m'enganxo. Avui tinc majoria femenina, per dir-ho així, a l'estudi. A més, no tenim càmeres, no? Però ho situo la cosa, la taula fa una forma de U i tinc les dues bandes completes, per dir-ho així. Clàudia Cornella, benvinguda.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te aquí. Irene Rivalchenko, benvinguda.
Hola, bon dia.
I per... està de l'altra banda de la taula i completar la companyia d'aquesta tertúlia, Enric Sorribas, benvingut.
Ben trobats, bon dia.
No, algú dirà, som dos i dos. No, sou dos i contra un, eh? Sí. I no hi ha contra.
Molt desequilibrat, molt desequilibrat.
Però els contra, estem alineats.
Sí, bueno, això sí, però hi ha molta capacitat a un costat de la taula i l'altre queda més justet, però bueno, tenen que quedar malament.
Que no, que aquí és una estona per passar-s'ho bé. Bé, Irina, ens comentaves just abans d'entrar al directe, bé, setmana de Copa del Món d'Esquí Femení.
I sí, avui és el primer dia, jo vaig pujar cap al Tarter ahir per portar la revista que vam fer nosaltres amb la redacció i vaig veure tota infraestructura està preparada, les pistes estan ben fets, esquiadores estan contentes i hi havia moltes periodistes que ja van començar a crear les notícies. I avui, avui de moment no he anat, però aniré després i imagino que avui és hi ha molt més gent i espectadors i treballadors i esquiadors i tots.
I el bon temps acompanya, a més. O sigui que podem dir que tots els astres estan ben alineats per una vegada.
Sí. Bueno, tal com deia ahir el David, has d'esperar la cerimònia dels voluntaris, que això vol dir que tot haurà anat bé, no? Sí, perquè són tres dies molt intensos, bueno, tot el que hi havia abans també, però si diem de competició, els tres dies són molt intensos i supeditats sempre que no passi res i, per desgràcia, està tot fet al mil·límetre, no? I, bueno,
Sí, una responsabilitat, però també és un esdeveniment que és maco i que esperem que en puguem tindre molts d'aquests, perquè la veritat és que li dona com un caliu, no?, a Andorra i també ho posa al mapa, no? Vull dir, al final és especial, no? Ara suposo que tots el cap de setmana anirem a veure-ho, perquè és com allò que hi ha cosa, no?, que fa especial.
I tant, deies, Clàudia, esdeveniments. Bé, fa unes setmanes enrere es deia que a nivell de turisme hi havia uns 250 esdeveniments de tots tipus al país, que generava uns 21.000, si no recordo malament de memòria, visitants. Uh-huh. Dius, caram, dius, tot això, doncs, evidentment, ens posiciona en el mapa, però clar, és tota una organització segons la magnitud de l'esdeveniment, també.
Totalment, però jo crec que és això que ens ha posat al mapa, perquè el moment que és recurrent fa que la gent ja digui, ostres, feu això, ai, mira, hi ha l'altre, i ara teniu això. Vull dir que si ho tens de tant en tant, doncs a la millor passa com més ràpid, no? Però quan cada any hi ha alguna cosa, és, ostres, sí que us estigueu movent, Andorra. Ostres, sí que feu. Quina capacitat d'organització, perquè ja no et diuen el que estàs organitzant, sinó quina capacitat teniu, perquè són esdeveniments que tenen, doncs, són premium, vull dir que és allò que dius, no és qualsevol cosa, i que repetiu i que surti tan bé, doncs per nosaltres jo crec que és un prestigi per Andorra.
Sí, jo coincideixo plenament amb la Clàudia. Aquí s'ha de tenir en compte que jo recordo els inicis, no? Les primeres que es van fer, que anaves amb aquella por de com sortirà, a més és el que dèiem, depèn de factors externs, que el temps t'acompanyi, tot és un... I una vegada ja entres en aquesta rutina, a vegades li traiem el valor del que costa fer-ho i fer-ho bé, no? Perquè com jo ho vaig fer moltes vegades, ja dones per fet que no, organitzar això, que t'ho donin, que la resta de països confien en tu.
Exacte.
Som un país petit. Pensem que hi venen primeres figures. No és allò que dius, no, és que hi venen quatre arroblegats a tirar-se.
Sí.
No, aquí està venint qui ve, i perquè mira, la Lindsay Vonn es va fer mal, però és que també estava confirmada la Lindsay Vonn. Estem parlant del primer nivell, no? I això ho hem vist, jo crec que és, pel país és un reconeixement brutal, i també per l'organització la capacitat de fer-ho i fer-ho cada any bé.
Aquí em poses una similitud, no dir una similitud, però un enllaç fàcil. Fa uns dies va escriure un article a la Tribuna, en el periòdic, sobre la capacitat per autoliderar-se, per poder liderar. O sigui que
totalment.
És totalment en fase amb el que estem parlant, que el país s'ha sapigut una miqueta reinventar, autoliderar, diguem-ho de la manera que vulguem,
sí,
per justament remotivar-se cada vegada i estar doncs, en millora perpètua, per dir-ho així.
Totalment, i saber què és el que ens surt bé, què és allò que s'ha de millorar, quins punts doncs, són aquells que dius, ostres, doncs no som igual que els altres, però què és el que sí que tenim que els altres no tenen. I jo crec que això és el que ens mou, perquè no és una vegada, sinó que és com deia, no? L'autolideratge ens permet conèixer-nos perquè el nostre lideratge sigui sostenible, perquè no sigui una vegada, sinó perquè la gent tingui confiança en tu i digui, és que sigui la situació que sigui, com que coneixen i es coneixen bé, sabran com ajustar i com, doncs, bueno, si hi ha algun tema, doncs saber com reaccionar-hi davant.
Això no és senzill.
No, és no. Molta feina, per això dèiem que t'ho donguin una altra vegada és perquè aquesta feina s'està fent bé.
Una remarca curiosa, jo vaig parlar amb dues persones per preparar l'especial esquí femení, Conrad Blanch i Carles Visa, i vaig demanar la mateixa pregunta, què podem fer per a millorar les nostres estacions d'esquí aquí a Andorra. I els dos em van dir el mateix, que no hi ha cap cosa per a millorar, hem de guardar el nostre nivell.
Exacte.
És a dir, que som perfectes.
Això el que dius, Irina, jo ho faré un símil amb el món de l'esport, dius, clar, arribar a dalt és molt fàcil. Però quedar-s'hi,
sí,
dius...
Guarda.
Cuidado,
sí.
Eh?
Sí, mantenir-se, sí, sí. Mantenir-se la part complicada.
Sí, sí.
Però per tu, per la part econòmica que toques més, Enric, sempre totes les empreses, no, tenim que millorar, tenim que més resultat, més... Arriba un moment també que et dius, bueno, aquesta curva, diguem, ascendent, si la tens, diguem, plana o lleugerament ascendent, molt bé. Però no sempre la gent raona així.
No, bé, bueno, jo crec que això ja és un problema de la societat. Ara ja entrem en un altre model. Eh? Jo crec que és un problema de model, que estem en un model que jo crec... Jo no crec que sigui un model recurrent i permanent que el que dèiem abans, perquè l'estructura de costos que té una empresa i la d'ingressos, no? Entrem al cost marginal, ingrés marginal, aquí ara ja movem un altre concepte. Hi ha un moment en què a vegades és millor quedar-te on estàs perquè l'ingrés addicional que has de tenir et suposa un cost addicional més alt, no? I és quan ja la curva ja ha arribat a dalt i comença a baixar, no? Per tant, a vegades és important saber on tens el límit i has de mantenir-te en aquest estàndard, i si l'estàndard, com diu la Irina, jo crec que és un estàndard molt alt, mantenir l'estàndard alt és una demostració de que ho estàs fent bé. Ja et dic, perquè a més, ja entrem al que dèiem abans, som un país petit, també hem de tenir clar la nostra limitació. Aquí no pots fotre a 3 milions de persones. No sé, clar. No, ho dic perquè a vegades la gent aquestes mentalitats no la té. No, creixerem un 5 o creixerem un 10.
Sí.
Quina és la base del que estem parlant, no? I això, dic, a vegades, molta... Per això dic, a vegades és un model que la teoria sempre és molt maca, el paper ho aguanta tot, però quan ho has de plasmar la realitat, el cost d'aquest euro afegit igual té una despesa molt més gran i al final t'està deteriorant la qualitat, el servei, l'ingrés, el benefici. Vull dir, bueno, a vegades és millor allò de fer el que has de fer, que ho ha dit abans la Clàudia molt bé, no? En què som bons, en què podem millorar, i en el que siguem bons especialitzem-nos, perquè segurament continuem sent bons i serem un referent, no? Jo crec que això és fonamental.
I hi ha tanta competència, i si creix Andorra, creixen tots altres estacions d'esquí també.
Totalment, i jo crec que aquí també és aquesta capacitat d'entendre'ns, de conèixer-nos bé i no pensar que si no creixem no tenim èxit, perquè mantenir-se és un èxit. I jo crec que aquí és on hi ha la mentalitat que moltes vegades no s'entén, que si mantenim és que hem de seguir creixent, però és que aquí ja ho tenim. Ara el que és el més difícil, que dèiem abans, no? És mantenir això. Llavors, penso que aquesta és una de les claus que sempre dediquen al lideratge, no? Que és fer-lo sostenible.
Sí, sí.
Fer-ho sostenible amb tot, tal com tu deies també,
Enric. Sí. És això d'estar al mapa, un cop t'has posat al mapa i ja t'han posat al mapa, que la llum continuï estant encesa. O sigui, aquesta és la base. O sigui, al final, que no tothom està, i això ja és el mèrit, no? I més el que et dic, sent petitonets, perquè no som... No som Estats Units, no? Som tan grans... No, escolti, si... I això un cop ho hem comentat, no? Si som un barri de Barcelona o un barri de Madrid,
és
clar, un barri de Barcelona o un barri de Madrid t'organitzin un campionat del món, escolti...
Sí.
No m'imagino...
O fins i tot, si agafem per parròquies, dius un poble, diguem, remot de qualsevol lloc de Catalunya o d'Espanya.
Sí.
Que a vegades dius, no, hi ha pobles que tenen més habitants, per dir-ho així, que no pas alguna parròquia.
I per això dic que jo que ens falta aquesta perspectiva, no? De que hi ha coses que les donem perfectes i ara no li dones el valor que realment hi ha. I posa-ho en context, no?
Sí.
Que som quatre, eh? Sí, quatre. Sí. I ara ens coneixem tots, no? I fica que hi hem arribat i tots ens coneixíem,
sí,
no?
Sí, sí,
no, és a dir, clar, que et dona aquest punt de dir, això no et passa a altres llocs, no? I aquesta capacitat que tenim de fer les coses i fer-les bé, jo crec que s'ha de ressaltar, no?
Aquest, per fer un enllaç amb el que estem parlant, una dada que jo no sabia, que 2 de cada 3 cartrons de tabac es venen al pas a la casa, dius, caram, és un model, dius que avui dia, doncs, quan doncs són petits i punxes degut a unes circumstàncies d'un excés, dius, caram, dius, tota la zona del pas a la casa forçosament està patint moltíssim i, evidentment, també distribuïdores de tabac, vist aquest ràcio, doncs, de ventes i importacions, que evidentment farà tota una cadena també en ingressos de govern, en totalment, tot això. Dius, déu-n'hi-do del volum. Clar, és un model de negoci que et dius, ostres, cuidado que és fràgil, per dir d'una manera.
Sí, però és que a més, a vegades, tots tenim tendència a mirar-nos del malic, eh? I aleshores, doncs, moltes vegades et quedes amb la teva percepció d'una cosa que t'agrada o no t'agrada i no veus les conseqüències col·laterals que tenen, no? Jo avui, precisament aquest matí, avui parlava, quan va parlar el turisme i tal, i ens queixem tots del turisme i molta gent, i sí, sí, però... A mi, per exemple, clar, és una companyia d'assegurances local, el meu client és local, a mi el turista, en principi, però clar, tots els meus clients viuen, o molts, de que el turista ve i el turista gasta. I, clar, a vegades, no, escolti, no, no sóc jo, no? Que em miro així, no? I, no, vostè mira una miqueta aquesta visió panoràmica, no? I resulta que tot està lligat, tot. I ara, si el pas de la casa té un problema, que aquí ens queda relativament lluny, no, en cap menys, però igual l'Andorra o Sant Lluís pot quedar molt lluny, sí, sí, però 2/3 del tabac es venen a dalt i els ingressos que això genera i això suporta, i totes les botigues i tot el que això mou. I això és aplicable a moltíssimes coses, no? Si hi ha un col·lapse, quan hi va haver el col·lapse al Roner, que hi va haver també, no?, l'esllavissada. Totes aquestes coses, que a vegades poden quedar lluny, a un país com aquest encara... Avui el món està totalment integrat no, i això es nota molt. Però és que un país petit com aquest, encara més.
Sí, sí. Toques una cosa i es mou tot l'altre. I moltes vegades, sí, sí, ens oblidem d'això, que amb això, pues, sí, tenim aquesta debilitat que l'hem d'entendre, perquè si no, doncs, es fa molt difícil que puguem tindre aquest reconeixement i entendre com funciona el país, que moltes vegades cadascú pensa en la seva parceleta i no pensa en l'altre, i el que es decideix en un lloc té un impacte en un altre.
Sí, és aquest efecte domino i aquesta repercussió, doncs, que ens té a nivell de país. Bueno, desitgem que es pugui solventar el més ràpid possible aquests excessos.
Sí, això és un desavantatge de l'economia del país quan està dependent de ventes. I jo sempre penso, per què a pas de la casa no obrim una universitat, com per exemple a Font Romeu Staps, Universitat d'Esport? És que es pot aprofitar les muntanyes i la infraestructura que ja està feta. No sé, és la meva idea. Com ho veieu, si tindrem una universitat d'esport a pas de la casa?
No, és que jo crec que en part ja s'ha començat el que és la diversificació del país, no? Jo recordo quan vaig arribar al país, bàsicament era un país d'hivern, i la resta de l'any, doncs, era molt més atípic, no? O molt més... I ara no, ara ja gairebé ho que deies tu, no? Tenim 200 i escaig d'esdeveniments a l'any, per tant vol dir que tens tot l'any que alguna parròquia o diverses parròquies fem coses, i això ajuda. Però és millorable, tal com diu la Irina, no? I aleshores plantejar-te com hi havia el centre de rendiment que tens o que es vol fer, a dalt, no? Ostres, doncs, igual el pas és una connexió molt més ràpida, però, per desgràcia, depenem també de que els nostres veïns, doncs, ens vulguin ajudar o tinguin interès en ajudar-nos, no? I aquí poder, doncs, bueno, això ho parlàvem aquí a l'anterior vegada que vaig venir, no? Que, bueno, igual França, doncs, igual no li interessa que la carretera del Pas estigui oberta, no? Perquè igual té algun conflicte intern i ara, doncs, bueno, nosaltres ens quedem amb aquella idea de que, bueno, aquí pensem, ho veiem, tot està lligat, no?
Sí, veurem també això, el que dius, aquest... complex icònic del de... que bé, sí, es diu icònic, sí, perquè no sé si han trobat bé el nom, perquè entre les parades, els moments que sí, que no, que el projecte, sí, que tal, sí, que qual, dius, caram, el nom va encertat.
Sí, sí.
Però bueno, seria també un atractiu més de país, també.
Doncs sí, a més és que ja que l'esport és aquest, és com ara, no?, que veus que realment jo soc d'aquí a Andorra, quan era petita pensava, i per què no hi tenim més esportistes que van a competicions i tot? tot, no? I ara ho veus que cada vegada més, no? Abans era com més excepcional, dius, bueno, ja comença perquè dic què passa, dic que és un país petit, però tenim tot. Llavors jo crec que si també posem aquestes eines per facilitar que puguin entrenar aquí i que hi hagi tot això, doncs és tan bo pels esportistes com pel país, com per tothom. Jo crec que és una bona inversió.
Parlant d'inversió i de futur, entre ahir i avui el Saló de l'Orientació per uns 2.000 i pico estudiants a Andorra la Vella, 87 i algú entre empreses i universitats, dius, clar, el gran dubte és què faig, on vaig, serà bé la feina que m'interessa i tindrà un futur, o sigui, és una nebulosa de preguntes i no gaire fàcil per tots aquests que, bueno, busquen una carrera o intenten definir quina carrera volen agafar.
Bueno, aquí entrem ja, que cada vegada, com això també s'ha dispersat més, no? Jo recordo que quan jo vaig triar la universitat, a mi m'era relativament molt més fàcil, perquè no hi havia aquests submòduls que ara són carreres per se, no? Jo vaig fer econòmiques i després ja vaig triar especialitat, però vaig entrar a econòmiques. Ara pots fotre 54 coses que van vinculades a l'economia i són graus, no? Aleshores, això ho complica molt, i més tenint en compte que amb 17, 18 anys no és tan evident tenir clar quin és el teu futur, no? Vull dir, a no ser que tinguis, per sort, una vocació, i hi ha casos que són vocacionals, per exemple, per mi, és a dir, un metge és vocacional i està clar, no?, que anirà a un camí molt marcat, o com pot ser un arquitecte, però clar, després hi ha carreres que són molt més generalistes, i poso-m'ho cas, no sé si tots els economistes estan com jo, però era molt més generalista, un advocat que també és molt més generalista, potser un periodista també és molt més generalista, no, que aleshores hi pot haver aquella vocació, però després et dona molt àmbit de sortida, que és una altra cosa, no? I això, ostres, haver-ho de triar quan tens 17 anys, que no tens molt clar el què, el com, a on, el futur. Ara entrem amb el nou meló, que és la IA, no? Allò de, sí, clar, tindré, el que a mi m'agrada tindrà futur o no tindrà futur, però igual em dedico al disseny i ara tot ho fa una màquina, o vull fer cinema i ara ho farà tot una màquina, no hi haurà ni actors. Bueno, tot això jo crec que s'ha complicat molt, i clar, i quan ho has de fer amb 17, 18 anys, buah, jo no voldria estar ara amb aquesta tessitura, que és la que vaig tenir jo fa uns quants. No dic, no dic els anys, perquè en són molts, però...
Jo vaig estudiar a un altre país i tenia moltes opcions, no, perquè el meu país és super gran. Sí, però ara el meu fill té 17 anys, d'aquí dues setmanes tindrà 17 anys, i està pensant i vol estudiar aeronàutica. En aquest sentit també tenim un privilegi, que a Toulouse hi ha universitat, hi ha escola de no em recordo exactament el nom, però escola que és al costat de Airbus. Sí. I en aquest sentit, de moment, estic tranquil·la, però si canviarà opinió, no ho sé. Aquí a Andorra no tenim moltes opcions.
Però jo crec que ja no és només que a Andorra no tinguem les opcions, perquè jo crec que el que els hi passa, perquè abans eres, jo penso que soc d'aquí, deia, tinc opció o no tinc, o cap a on vaig, no? Però és que ara jo crec que tenim tanta finestra oberta a tot, i és possible fer-ho online, és possible moure't, que és que ja és com hi ha tantes opcions que és que escolleixo. Tindrà futur, no tindrà futur. Ai, em veig amb això, no em veig amb això. És que a les xarxes veig que es guanya fàcil. Ui, he d'estudiar. Ai, què vull estudiar? Ai, jo vull algo fàcil. O jo vull algo... Llavors jo crec que és molt més complexe perquè no es visualitzen. Jo crec que hi ha alguna cosa quan estem estudiant que és visualitzar què vols fer després. No és només estudiar, jo quan ho veia és com estudies, aproves i no et preguntes què és el que vull fer, no? I és, jo crec que dins hi hauria d'haver alguna assignatura, alguna cosa que et fes pensar en què és el que t'agradaria demà o què és el que ets bo en fer. I si és possible, perquè a vegades vols fer una cosa, però a nivell de pues, capacitats, pues, ets a la millor vols fer lletres i ets més de ciències, no? Vull dir, i jo crec que aquí és una manera com de pensar que està bé que hi hagi aquests salons, perquè jo crec que allà pues, pots trobar professionals, pots trobar pues, escoles que t'estan explicant cada una de les coses, però clar, és com un moment final, no? És com he de decidir i he de saltar, no? Llavors, doncs potser això també és com abans, com poder fer doncs, aquesta explicació i també veure què és el que hi ha de futur, no?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que diu la Clàudia. Jo crec que continuem amb un sistema educatiu obsolet, deixem-ne dir la paraula obsolet, perquè jo crec que és molt similar al que fèiem nosaltres. És a dir, parlo per baix, la base tal com puja és molt similar al que fèiem nosaltres, però és que per dalt s'ha obert com un arbre, no? I aleshores tens moltes branques i no saps a on tirar. I jo crec que un procés d'orientació del nen que sí, que ara tenen el pedagog, sí, que els hi diu, però jo crec que tampoc és això. I igual que de la mateixa manera, continuem fent mates com es feien abans, continuem fent llengua com es feia abans, història com es feia abans, quan avui en dia jo crec que això no té el sentit que tenia abans, perquè avui en dia tu vas a internet i no cal que t'aprenguis els reis visigots, perquè és absurd.
Sí, sí,
no?
Sí.
Però en canvi, jo crec que manquen assignatures de caire emocional.
Totalment, mira, és el que anava a dir.
I per mi això és fonamental, i més avui en dia, amb tot l'impacte de factors externs que abans nosaltres no teníem, però nosaltres abans a mi em venien a recollir el col·le a les 5 de la tarda i estava aïllat a casa, entre cometes, no? Com anàvem els amics del carrer. Avui en dia no, avui en dia amb les xarxes socials tu estàs 24 hores sobre 24 hores rebent impactes i poden ser molt perniciosos, no? De bons i de dolents, però sempre parlem de que el dolent és el que més afecta, no? Jo crec que això el sistema educatiu ho hauria de valorar i és igual eliminar aquelles parts d'assignatures que no tenen cap sentit. Tenen sentit, però d'aquella manera, no? Vull dir, jo crec que si tu no ets bo amb mates, pues no cal que et fossin a fer mates. Mentre sàpigues sumar, restar, multiplicar i dividir, la regla de 3, per dir-ho així, el bàsic a la vida ja ho tens fet. Jo, derivades e integrals, no n'he fet gaires, no? I em dedico al món de l'economia. És igual, igual que tampoc els reis visigots, pues me'n recordaré d'un, però no sé tocar tampoc gaire més, no? Excepte que t'hi vull focalitzar en això. I en canvi, coses que siguin molt més necessàries de la vida, i estic parlant del que comentava la Clàudia, no? L'orientació, les emocions, el ser capaç de digerir el fracàs, perquè jo crec que això
totalment,
és fonamental.
Perquè és la por,
no?,
que tenen.
Correcte, i això després jo crec que t'ajudaria a poder triar amb la tranquil·litat de dir, escolta, m'he equivocat i volia fer econòmiques, resulta que no som econòmiques, i em dedico a fer càfex, que és la, el que era abans d'educació física, no? Jo conec un cas d'aquests, i em va dir, hosti, clar, és que dic, no, dic, si no has perdut un any, n'has guanyat 40. Perquè si et dediques a fer una carrera que no t'agrada, estaràs 40 anys amargat,
sí, sí,
has perdut un any, i resulta que faràs una cosa que tardarà i millores 40 anys.
Totalment. I fixa't si també hi afegim, per exemple, l'educació financera. Mm-hmm. Et permet dir, si jo tinc fracàs, però com que jo ja he estudiat abans el que podria passar, puc veure diferents escenaris. Sí. I llavors jo crec que ens hem d'adaptar a lo que avui es necessite. I jo hi posaria d'altres assignatures que ajudarà a que quan prens una decisió tens més coneixement i no tens por al fracàs. I veus que hi ha sortides, que hi ha opcions, perquè al final et donen opcions, però que són opcions que si no és com una porta tancada. I jo crec que si hi ha opcions i tu em portes a sobre, són opcions amb portes obertes que et portaran a un camí o et portaran a un altre.
Del que dius em fa pensar una frase que sentia sovint per a alguna persona amb qui vaig col·laborar, que em deia, en cada dificultat neix una oportunitat.
Totalment. Sí. Però l'has de saber veure. Sí. I aquí no tothom la veu, perquè hi ha gent que és com una porta davant i diu, no hi ha una oportunitat, que sí que hi és, però clar, per tindre aquesta oportunitat has de tindre doncs coses que tu te les pots auto pues, motivar, auto estudiar, auto aprendre, però si ja t'ho posen com una part que tu has d'aprendre, ja la incorpores d'una manera doncs més natural.
La reflexió que us faré ara amb el tema de la IA, quan joves potser han dit, escolta, a mi m'agrada tal assignatura, quina carrera em proposes? Pot ser totalment fantàstic o devastador com resultat que podem donar.
Deixo contestar.
Jo crec que els nens amb aquesta edat tenen tots drets del món a tenir dubtes, equivocar-se i buscar el seu camí. Si no és aquesta porta, al costat hi ha una altra. Només que no tingueu por per intentar obrir i entrar. Metafòrica, la resposta metafòrica.
I buscar les solucions dins teu, perquè és com vaig a demanar a la IA, aviam què em diu. Bueno, a la millor et pot donar idees, però què és el que tu vols decidir? Perquè avui en dia el que veig és que jo utilitzo la IA, però la utilitzo com una eina i com sí, un assistent, com algo de dir, vaig aquí, pues a veure si em dóna més informació, vaig a xequejar això, però no és fes-me això o què m'estàs dient d'això. Però avui en dia és com ja m'ho donem fet, i llavors ja em diu el què, no? Una mica, i és aquí on també ensenyar a com utilitzar les eines.
Sí, però aquí també entrem a la cultura de l'esforç.
Sí, sí, clar, aquesta és una altra... Podem parlar dels valors i antivalors.
Sí, no, aquí el que és la cultura... però és que és veritat.
Sí, sí.
Jo recordo abans l'últim, no?, que sempre, els pares que et deien allò de no, si t'esforces molt, faràs, no? Com aquest ja és un missatge que ja no qualla perquè a vegades t'hi vas esforçar molt.
I no arriba.
I no, perquè, bueno, és perquè,
sí, escolta, sí, no és tot.
Això és algo de el tiet del Rafa Nadal, no? Que la tia, jo no, si quieres, puedes. Bueno, espera. Necessites un mínim perquè que querer sea poder. Una cosa és la intenció, sí, sí, està molt bé. Però tampoc, no hi ha res pitjor que un tonto motivat, no? Això, això són coses que s'ha de tenir en compte. En el moment en què et recolzes amb la IA, està molt bé en el moment en què vius depenent de l'AI és quan està sí. malament, no? Perquè al final, clar, et creus un diagnòstic d'algú i jo algun cop que això, no? Resumeix-me això, que està molt sí. bé. I després allò, copiar i pegar. No, no faig un copiar i pegar no. perquè és un drama, perquè clar, quan després entres a mirar i penses... Uf, no? I parlo de temes econòmics, suposo que és aplicable a d'altres àmbits. Jo toco més l'àmbit econòmic i el que fa que està molt bé i t'ajuda molt, perquè escolta, un document de 100 pàgines t'ha fet un resum, però mira't el resum perquè igual sí, sí. el signe no està bé, la interpretació no és correcta i no sap el que és un creixement o una quota de mercat. Eh?
Exacte, sí,
I és un percentatge a tot.
O a la millor no és el que vols dir tu.
No, correcte, sí, però és que és això. Ja, però ja entra aquella part que tu has de tenir un cert coneixement per poder fer les coses. I si depens de l'AI a dir, Ia, què me recomiendas? Tenim un problema seriós.
Sí, he aixecat el tema perquè, malauradament, molts joves avui dia, entre les notícies falses, tota la influència que tenen d'inputs, generats o no, verídics, per dir-ho d'aquesta manera, o totalment falsos, que tinguin aquesta facilitat. Ostres, doncs mira, m'ha agradat tal, quina feina em pot fer? Dius, cuidado, senteu-vos, sí, sí. parleu-vos amb els pares, per dir-ho així, i fem les coses bé.
Totalment.
Per no tenir disgustos. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Enric Sorribas, l'Irina Rivalchenko i la Clàudia Cornella amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Clàudia Cornella, l'Irene Rivalchenko i l'Àntic Sorribas. Parlàvem d'intel·ligència artificial abans d'anar al tall i bé, hi ha hagut una conferència per la Carina Gilbert, que és la degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria d'Informàtica de Catalunya, i la Mònica Espinosa, que és la directora del Centre d'Innovació de Competències de l'Agència de Seguretat de Catalunya, que ha analitzat la presència de les dones en intel·ligència artificial. I deien... Pot ser justa una IA sense dones entrenant-la? Clar, qui la programa, com la fa, quina és la manera de recerca? Hi ha una paritat, que avui dia és una miqueta un tema molt present i actual, diguem, de paritat, que sigui en consells d'administració, en comuns, en altres coses, però, clar, al moment del resultat, quina paritat pot haver-hi?
Jo crec que aquí és com amb tot, és en paral·lel, no? És com també que em dius, pues mira, que és el resultat, no? De lo que pugui haver-hi, qui hi ha hagut a darrere, hi ha hagut més dones, més homes, en el moment de fer consells, hi ha homes, hi ha dones, jo crec que és una cosa més que s'ha d'afegir a la llista, perquè igual que també jo ho veig des de dos parts, no? Una és qui participe en tot això, que hi hagi igualtat, i una altra, quan es participe, que la informació que hi ha dintre també sigui per tothom igual, no? Que és com el metge, i a vegades que diu, no, és que el que et passa és això, i és diferent per un home que per una dona, però com que s'ha estudiat sempre per als homes, doncs per la dona no es veu igual. Doncs jo crec que aquí, amb la IA, jo crec que és el mateix. És com treballem això, perquè les dones també puguin estar aquí, que és moltes vegades el que dèiem, no? A l'escola, de que no és només una cosa d'homes, sinó que és de dones, que aquí ja també hi hagi pues, presència, i la segona és que la informació que es posa a dintre, perquè algú la posa a dintre, que també es tingui en compte això. Per mi, és sempre que hi penso, és aquestes dues coses les que em venen al cap.
Bé, jo aquí afegiria, a més, els interessos que hi ha darrere la IA. Perquè jo crec que més amunt de si ho posa un o ho posa un altre, jo el que tinc molt clar és que el que al final la IA d'alguna manera retroalimenta, no? Aleshores, aquí hi ha interessos de lo que surt, com surt i per què surt. Llavors, al final, moltes vegades, jo penso que va més enllà de si ho posa un home o ho posa una dona, perquè a vegades són pell, no? Amb aquests missatges que hi ha, l'ideal seria que fos paritari i això no vol dir que sigui igualitari, eh? Dic paritari, que crec que és més, va més enllà. I, evidentment, el que es traslladés, i tu has posat l'exemple molt fàcil de lo que és l'experimentació mèdica de l'època, sempre s'ha fet amb homes. Escolti, en una realitat que el 50% de la població del món, o una miqueta més, són dones. Per tant, igual, l'exemple, l'ha de posar... Solament ja, si fos un tema ginecològic i solament miressis homes, tindríem un problema de nassos perquè no en tenim. No, és que és veritat.
Sí,
no?
Sí, és així, que és així.
I llavors, això moltes vegades aquí s'ha pecat d'aquesta manca, no? D'això, d'omplir aquest ventall, i aquí està molt clar que la mirada, en aquest cas, de la dona o femenina dins del que pot ser una IA, jo crec que és més que recomanable, segur. Però tinguem en compte que per damunt d'una cosa o l'altra crec que hi ha d'altres interessos més complicats.
Això sempre.
Això, Irina, també hi ha una cosa, segons direm el pensament societal del país, l'IA també pot tenir una orientació, dius, perquè clar, som 200 i pico països al món, dius, societats molt diverses, maneres de pensar molt diverses, la formulació de la pregunta, dius, també pot ser generada més cap un bàndol o cap un altre. O sigui, aquí dius, en dos països fronterers, potser fas la mateixa pregunta i tens un resultat o un altre.
Sí, sí, qui és la IA? La IA són algoritmes. I tot depèn de la nostra pregunta. Com fem la pregunta, aquesta resposta tenim. I jo també voldria afegir una cosa molt curiosa. Vaig tenir entrevista amb un expert de neurocirurgia que em va dir que ara, malerosament, hi ha una tendència de malaltia de salut mental. I hi ha una dependència directa amb utilització de gadgets, d'intel·ligència artificial, i això és molt trist, perquè nosaltres, quan utilitzem la IA, no pensem que ens ajuda, sí, però comença a pensar, i nosaltres comencem a pensar menys i tenim confiança. I aquí hi ha una cadena que al final pot provocar aquestes malalties, i això és bastant greu.
Bueno, del que dius va ser notícia en premsa aquests dies, tant vosaltres al periòdic com altres rotatius, d'aquesta doncs, dependència de molts adolescents, i em sembla que era el ratio 2 a 3, que en famílies no arriben a posar límits a l'ús de pantalles i forçament amb tot una cadena, com deies tu molt bé, de conseqüències.
Totalment.
Sí, sí, i el nostre objectiu, els pares, hem de donar arguments i motivar els nostres nens a ser més actius i buscar informació i verificar aquesta informació, no tenir tanta confiança a la IA i pensar, tenir curiositat, provar les coses i més lluny gadgets, millor.
Bueno, però això aquí va sortir, em sembla, fa cosa d'un mes aproximadament, no? Que hi havia un xat, no? Solament per IAs, no? En què tu podies entrar com a, diguem-ne, com a visitant, perquè entre elles, les IAs interactuen entre elles, no? I dic, clar, això, sí, això, jo vaig llegir i vaig pensar, ostres, estem anant a Skynet, no? Allò de Terminator, sí. No? Clar, perquè al final parla d'aquella anàlisi de quin sobre la humanitat, no?
Ja, fuera.
Clar, sí, perquè al final, si ja deixes que comencin amb aquest joc, i el que deia ara la Irene, no? Són algoritmes, i els algoritmes, algú els programa.
Sí.
I això tinguem molt clar, que aquí el programa darrere no és el pare Vicenç Ferrer, no? Vull dir, és algú que té interessos. Jo, com a anècdota, quan va sortir la IA que va fer Xina, bueno, jo com soc una miqueta colinquet, vaig fer la pregunta de què opines del comunisme, no? Vull dir, ja posats a...
Sí.
I llavors que escrivia i de sobte t'ho esborrava tot, no? Sí, sí, clar, perquè...
Clar,
no. Per un costat tu busca i després de tenir l'última sentència que si tema complicat lo elimines, no? I era divertida, al final arribaves a l'alt de que algú, no, ha filtrat què et pot dir i què no et pot dir, no? Perquè, clar, igual la pregunta la fas aquí, però com la, si la IA no determina que igual ets xinès o no, doncs igual doncs això t'ho marca, no? I bé, aleshores, això vol dir que darrere hi ha algú que té interessos, que les possiblement les respostes moltes venen esbiaixades perquè interessa una certa resposta o en un cert context de país, de gent, i a partir d'aquí, doncs, tal com diu la Irina clarament, hem d'ensenyar als nens, no, a ser més autocrítics i no ser creients absoluts del que diu una coseta tonta que tenim tots al damunt, no?
Clar, però aquí ve l'esforç.
Sí, correcte.
És que aquí és com, tornem al mateix joc, que és l'esforç. És que la IA m'ho posa fàcil, sí, he de pensar, pues, que em pensi, i després reflexiono i dic, ja, dic, però potser reflexiona primer i després demanes, no? Sí. I aquí pues, és una altra cosa. I aquí li interessa que pensin o que no pensin i que hi hagi esforç o que no hi hagi. Tornem a estar igual.
Jo crec que interessa més que no pensin.
Per això dic que és com tot, tot lligat.
Sí, tot, tot lligat. Aviam si, si la policia ho lligarà i ràpid. Bé, era en primera plana avui del periòdic. S'han trobat doncs, sabatilles amb pastilles d'encendre barbacoes a sota els vehicles. La policia està buscant doncs, un piròman. A Sant Julià hi ha doncs, una certa inquietud per qui pot ser, si és de la parròquia, si és una altra parròquia. Dius, Déu-n'hi-do, una notícia així jo diria que fa... A mi no em sona el cap de tenir de precedent a Andorra.
No, no, així no, no. Jo sé, quan vaig començar a escoltar i quan vaig començar a llegir, vaig dir, en sèrio? O sigui, és que és molt fort. Sí, sí, perquè això al final et fa com aquella inseguretat, no? I que dius, Andorra, això?
Sí, un país més tranquil del món.
Sí, 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 són aquelles notícies que per nosaltres formen part de primera plana, no? Que altres països poden
cada dia... Sí, tenen cada dia.
Successos, no? I ho tens a la pàgina 50. Clar, però nosaltres són coses de primera plana, igual que quan hi ha algun incident, no?, que hem vist de jovent o no, per nosaltres,
sí, sí.
Que bueno, jo porto ja 20 anys al país, i són coses que tens molt clar el que és la seguretat, que els nens deixes pel carrer, deixes el casco damunt de la moto i no passa res, i la moto jo no he posat la pinça aquí a Andorra, no he posat mai, entens, no? I ostres, i ara te n'adones que, bueno, espera, que igual estem entrant en un... a una derivada d'això que no ens interessa, no? I l'exemple d'això, que vingui algun cafre, no? Que li vingui per cremar vehicles, i ja no és el fet que et cremi un vehicle, però al final penses, mira, al final és un dany material que...
Però és el que pot passar.
És el que pot passar, clar. Perquè pots matar amb algú.
Sí, sí.
I això, igual, sí. Aquí, aquesta persona, que igual deu estar malalta, que no ho sé, no vull entrar-hi, però, ostres, és que a vegades no pensem a l'impacte lateral que té un fet d'aquests, que escolta, fots un incendi i pots cremar al costat. I posem un exemple tonto. La moto de neu que es va cremar a pista es van portar tota la sala on hi havia el material d'inhibició.
Sí, sí.
I es va cremar una moto, eh? Però, bueno, sí, però sí. Estàs a prop d'un material que és inflamable i s'ho pot emportar tot per endavant.
Totalment.
I pot haver-hi gent a dins. I poden morir pel fum, poden morir pel foc. Ostres, és que a vegades aquest punt no... Hi ha algú que penso que no té molt clares les coses al cap, eh?
D'això, del que deies, per nosaltres primera plana, cert que a França, malauradament, per a cap d'any, en algunes ciutats hi havia quasi un rècord de quants vehicles cremaven en suburbis, tal, varen deixar de publicar les xifres perquè va generar fins i tot competició entre ciutats. Que et dius, ostres, el que la farà més grossa, per dir-ho així.
Sí, sí.
Aquí, bueno, veurem. Ara, parlant d'IA, suposant que, i això me'n vaig una miqueta cap a visió de futur, tots teníem una marca ADN a nivell de registre, a nivell de govern. Ostres, dius, segons la investigació, la policia tindria molt fàcil si és algú del país, per dir-ho així. Perquè fas una traça ADN del si es pot recuperar.
Sí, però aquí la pregunta és, tu aquesta sabatilla igual tens l'ADN del que ho ha fet.
Exacte,
el
sí.
Que l'ha venut, el que l'ha pogut trobar, si jo li he deixat, un dia ha vingut la Clòdia a casa meva i li he deixat la sabatilla.
I no, ara tinc el meu ADN i jo dic, però jo no he fet res.
No, sí, hi ha una publicitat que la vaig veure, va venir just l'altre dia, no? Un noi que va per la carretera i tira una llauna, no? Per la finestra, i resulta que va parar a una mena d'escampat i resulta que allí hi ha hagut un mort i la policia hi troba la llauna, no? I diu, mira, l'impacte que té de no haver tirat la llauna a una escombraria, doncs pot
portar-te a l'extrem. Que sí,
perquè siguis conscient que a vegades tot el que fa té conseqüències, no? Clar, en un cas com aquests, o tens molt clar, no, que l'ADN és d'una sola persona, però jo crec que avui en dia, ja no sé, aquí tenim els micròfons aquests, igual aquí si algun dia passa algú amb aquest micròfon hi haurà el meu ADN, igual hi haurà la Clàudia, la Marina, hi haurà el teu, el de la Candela, aquí estarem tots, no? I això, doncs, bueno, aquí és més complicat això, una investigació policial suposo que és molt més complicada, però tenint en compte que avui en dia hi ha càmeres de tot arreu, jo espero que es pugui determinar amb una miqueta de certesa qui ho ha fet.
Bueno, veurem les investigacions policials com avancen, que no hi hagi més sinistres i que o la persona, si és d'aquí, doncs, que estigui detinguda, controlada, o si és forana, doncs, aviam el què. Són misteris que de moment encara no estan resolts, però no crec que es tardi gaire. Canviem de registre. S'ha simplificat el tràmit per l'impost de la inversió forana immobiliària. Bé, tots aquests canvis, ostres, a nivell de país, dius a vegades la tranquil·litat o l'estabilitat a nivell documental o de decisió, dius, tant per gent del país com gent que es pot interessar per venir al país, no dic que sigui inquietant, però és, et demana sobre quin peu tens que ballar a vegades.
Bueno, aquí a vegades és el que parlem de la seguretat o inseguretat jurídica, no? Van canviant les coses, però no aquí, arreu, eh? Això és un problema que moltes vegades com a ciutadà o contribuent o t'agradaria que és una cosa bastant més estable, no? I així et permetria planificar o fer coses en un cert temps, i després veus que pues, bueno, moltes vegades les lleis duren el que duren, perquè també per desgràcia tot va molt ràpid i a vegades t'has de readaptar una cosa que tu creies que sortiria bé i no t'ha sortit, ja has de canviar, no? Llavors, clar, has de posar en una balança de què és millor, si donar aquesta seguretat o aquesta tranquil·litat de llarg termini o mig termini, perquè avui en dia llarg termini ja no, o reaccionar per intentar corregir un factor distorsionant. I avui en dia, clar, ho tenim molt clar amb el país, el tema de la vivenda és un factor molt que està molt damunt de la taula, i que està generant moltes tensions, i gent que se'n va, gent que no pot venir, i això, doncs, si es fa una reacció i va amb la línia correcta i serveix per corregir un factor distorsionant, evidentment et dic, té la part negativa de la incertesa o la inseguretat, però per l'altra banda, a la majoria de gent, si la beneficia o li dona una certa tranquil·litat, no em sembla malament.
Jo crec que també si s'explica bé, al final també és com presentes, com expliques, si sembla que no saps cap a on vas, que estàs canviant sempre, doncs igual sí que dones aquesta visió, no, d'inseguretat, però si tu expliques el per què i es veu que hi ha una evolució i que tot pues, té un sentit, jo crec que aquí al final, i també hem de pensar en el país, vull dir, arriba un moment que dius, no és només el que pensaran els altres, sinó a veure què és el que és necessari i anem a ser conscients, no, del que hi ha.
No sé, jo vaig venir a Andorra fa 14 anys i el país era completament diferent, molt més tranquil, i per això, després de Moscou, per això nosaltres vam decidir venir cap aquí per tranquil·litat, però ara, cada any, tot està canviant.
Clar, evolucionem també, ens estem fent grans, i també hi havia moltes coses que abans no es tenien, que eren com un nen petit. Jo sóc d'aquí i bueno, l'Andorra de quan jo era petita no té res a veure amb el que hi ha ara, però clar, també entenc que si fos la mateixa Andorra que abans, pues no seríem un país, seríem un poble, perquè no seria possible tot el que tenim, perquè al final volem moltes coses però tampoc no volem l'altre. Llavors jo crec que aquí el que sí que ara hem de fer és, en el moment que hem crescut, és veure estratègicament, d'acord, què és el que podem fer, què és el que no, què és el que necessitem, i sobretot posar límits, fins on podem arribar. Jo crec que abans de fer més hem de veure què és el que no podem fer per poder fer l'estratègia a l'altre costat, de dir, a partir d'això, què és el que vaig a fer? Perquè jo crec que anem pensant, faré això, faré l'altre, però no ens fixem en els límits. Llavors és quan hem de parar, no? Llavors jo diria que ara, doncs això, no? Per no perdre aquesta Andorra, no?, que la fa especial, que no serà com la d'abans, però que no perdem la nostra singularitat, no?
I a més, i seguint el que diu la Clàudia, no?, és fonamental, i això és que toquem números moltes vegades, no?, un pla estratègic, no? Has de tenir molt clar quins són els factors que et limiten. I, no sé, escolta, doncs em limiten metres quadrats, no?, o alçades, o aigua, o l'aigua.
Sí, l'aigua és una altra, eh?
Escolta, sí, jo vull tenir 500.000 persones. Sí, però és que vostè té aigua per 30.000. Doncs pues seran 30.000.
Sí.
O fa una depuradora d'aigua, o fa una... Llavors, jo crec que tenir un pla d'aquests clar i coordinat, que aquí ja entrem a l'altre punt, que ens hem de coordinar tots. No? Són pocs, però a vegades són pocs i malavinguts. Si es coordina bé i tens clar on tens els factors limitants, jo crec que es pot fer tot d'una manera en què no es perdi la idiosincràsia de país, que al final tots estem aquí, els que hem vingut a fora. Tu estàs perquè vols, però a més tu ets endavant, no? Però nosaltres és perquè vam decidir venir.
Sí,
aleshores,
sí,
clar,
totalment,
I si ets és perquè vols, aleshores, doncs, és important no perdre allò que et va atraure, perquè crec que ens fa diferents, i aleshores sí que tenir clar també, doncs, vull sempre posar la mateixa expressió, no?, què volem ser de grans. Ara ja estem a aquella fase, ara què volem ser de gran, no? Volem ser Mònaco, volem ser Lloret, volem ser, no sé, no?, Moscú, ja decidim el que volem ser. Sí, perquè si vull ser Mònaco no puc voler un turisme com el que té Lloret. Si vull ser Lloret no tindré el de Mònaco. No? I tot això té uns pros i uns contres, i a veure on ho poses i com ho poses, i a on marques la línia. Igual vull ser un híbrid, però has de tenir clar quin híbrid vols, no? Si vol qualitat, si vull quantitat, bueno, doncs tot això són coses que s'han de planificar, s'han de fer, i aleshores tenir un objectiu clar, i evidentment, com tots els plans, les has d'anar modulant, no?
Fins... Fem seguiment.
Correcte, sí, sí. No, i adaptant, perquè, clar, el que avui fas a 3
per
anys...
Això, per això, seguiment, i veure el que sí, el que no, i no és... És no, com tot, clar, perquè sigui sostenible, sí, perquè sí, si no... Sí, sí.
I segur, tu, Irina, parlant de Moscou, Andorra ha canviat més ràpidament en 14 anys que no pas Moscou, segurament.
Ui... És que
quina pregunta, eh?
És veritat que quan vam venir aquí la primera vegada, si no m'equivoco, potser fa 20 anys, sí. Vam venir a Costa Brava per investigar aquesta zona, i hi havia una excursió a Andorra, i vam pensar amb el meu marit, uau, quin lloc meravellós, que com un paradís. I després, 7 anys més tard, vam decidir venir aquí per començar a fer periodisme independent, vam crear la nostra pròpia empresa, que ara és una plataforma en 4 idiomes, i, però sí, el món està canviant, i Andorra també està canviant, i és la nostra decisió. Si ens agrada, estem aquí. A mi m'agrada, i per això estic aquí. Sí, sí.
Doncs sí, ben trobats. Bé, una cosa que també anirà canviant, s'ha doncs, ensenyat aquest espai multifuncional davant de govern. Bé, la ministra Bonell ha dit que el Museu Nacional s'ubicarà davant de govern o en un altre espai, o sigui que se'n parla d'aquest museu, se'n parla d'aquest espai. Ara, entre una cosa i l'altra, bueno, un cop ho tindrem, amb què l'omplenem, què fem, és encara projecte, no diria abstracte, però acabar de definir, potser.
Sí, bueno, al final cada vegada es fan més coses, i crec que tantes carpes i tant, al final també té un cost, vull dir, perquè quan veiem el Cel de Soleil que ve, o quan fem fires, i hem de llogar tot aquest material, s'ha de fer, jo vaig, no, també tinc els números i penso, tot això costa uns diners. Llavors potser sí que és una inversió, no?, més a llarg termini, de dir, bueno, doncs potser sí que creem un lloc, un espai, i això també ens permetrà fer més coses, perquè la millor ara coses que no fem, doncs al ja tenir-lo igual doncs fas més concerts, i són coses doncs que també atrauran Andorra, no? Jo crec que al final és una bona idea. Ara s'ha de fer bé, i s'ha de fer bé, i també que no ens passem construint, perquè clar, aquí jo ja em fa por tot, ja quan veig dic, a veure, què farem? Em sembla bé, però com? I amb quins terminis, i com quedarà al mig d'Andorra, o, bueno, és això, no? Tenim cura, és una bona idea, però s'ha d'analitzar bé, i lo mateix, què és el que no volem? Què és el que no volem per fer algo que s'ajusti més a Andorra?
Sí, sí, que porti un valor afegit.
Sí, bueno, primera, que pot ser un edifici icònic, no? El nom de Mitterrand. Sí, perquè no, perquè això ens ha passat a tots els països. Sí, sí. Tots els països tenen, o totes les ciutats tenen alguna cosa que et crida... Hosti, però bueno, si ho fas bé,
sí, sí.
Hosti, pot ser un pol d'atracció. És important també que el que hi hagi dins generi un cert moviment, perquè al final tinc una estructura,
sí,
la que tu vulguis, i la tinc tancada, excepte que hi hagi un esdeveniment, al final no te la faràs teva perquè no té aquest recorregut.
Totalment.
Aleshores, jo crec que és important la coordinació també entre administració, en aquest cas seria el Comú d'Andorra i seria també govern, de que independentment del color que hi hagi a un costat o a l'altre,
exacte,
doncs això tingui un ús, i pot ser un museu, pot ser una sala d'exposicions permanent, pots fer moltes coses, i després, com serà gran, però que dèiem, no? Pues per la gent gran, ostres, però és un lloc que ja li dones una vitalitat. Mm-hmm. Els concerts, li podrà sonar això, tal com deies, tu és una inversió, perquè totes les despeses que havien associades de lloguers, que tenien un cost, llegien, saps, 600.000 euros, uh-huh, bueno, doncs tot això,
exacte,
aquí tindràs un manteniment després, eh? Però jo crec que això pot estar bé, però és el que has dit tu, no? Planifiquem-ho, fem-ho bé, tinguem clar a on no volem anar, no? I després de l'impacte final que això pot tenir, perquè com li fot un edifici,
no.
Que no és el cas, eh? Però vull dir, ai, fotrem 30 plantes.
Exacte, dius, sí, què és realment el que volem fer, les 30 plantes, clar, o lo de baix? No. I també jo diria que una cosa és veure també ja el que tenim per no repetir,
sí, sí,
perquè si ja tenim, pues, a centre de congressos, si tenim, no anem a fer-ne un altre, mm-hmm, perquè llavors, perquè aquesta vegada és, sí, bueno, pues el fem un altre, sí, és veure que el que, sí, tenim a cada parròquia, i de dir, no repetim, i que si es fa algo en una parròquia és del país, no? Sí. I aquests temes jo crec que són els susceptibles i els que s'ha de mirar molt bé.
No, i si volguessis fer un centre de congressos, està clar que aleshores, el d'abans, l'has de reciclar per fer una altra cosa.
Exacte.
Però tenir-ne dos, no? Perquè si entres en competència sí, és absurd.
Sí,
no? Sí. Perquè no, no es contraprogramamos i fas, hosti, no cal, no, no cal. Sí, sí. Jo crec que això, per això és fonamental aquesta coordinació, el que has dit tu, que és de país. Està ubicat aquí,
sí,
vale? Però és de país, no? I aleshores no cal duplicar coses i fer una cosa que cridi l'atenció, que tingui moviment, que tingui ús, i, la, i un cop la gent se la fa seva, després ja...
Ja és, està.
No? Ja és diferent.
Jo suporto tot relacionat amb cultura, art, però paral·lelament crec que no hem d'oblidar desenvolupar infraestructura, la logística, perquè si fem un museu nou és per convidar la gent, no només d'Andorra, sinó també d'Espanya i de França, i per això necessitem trens, avions, carreteres noves, és només per això.
Bueno, jo diria el trànsit ja intern, ja no aniria tan a fora, és el trànsit intern que fem i els pàrquings. Perquè, clar, sí, jo visualitzo on ho fan i jo penso, un pàrquing menys, clar, el meu cap diu, com ho fem? Perquè, clar, segons on vas, ara gràcies, no veia la foto, dic, vale, on pot ser, on ho volen ubicar? Dic, pues aviam com fem pàrquings, perquè és que si no, on, que sigui també factible, no? Llavors, abans de fer-ho, pensar què podem fer per solucionar, perquè no mentre s'està fent tot, doncs ja hi ha un caos, no?
No, i això és el que estem dient abans, és un tema de planificar-ho tot. Total. Perquè igual pot arribar aquell punt que passa en moltes ciutats, escolti, vostè té pàrquings dissuasoris a l'entrada de, no sé, per dir, o Santa Coloma, per posar un exemple,
sí,
o Sant Julià, que m'és igual, eh?
Sí,
i a partir d'aquí vostè, això passa a Zerban, no? I escolti, vostè va allà i vostè deixa el cotxe baix i puja a dalt i vostè després a dalt es mou caminant o en transport públic, no?
I ja està.
Però igual tu has de plantejar d'aquesta manera, escolti, el vehicle vostè el deixarà a tal lloc i vostè estarà perfectament comunicat i no necessitarà res més, però això ho has de planificar, no és allà dir, mira, m'he aixecat avui al matí i he decidit...
Bueno.
I això requereix temps, requereix planificació, requereix la logística que deia l'Irina, s'ha de posar tot això damunt de la taula i planificar-ho bé.
Bueno, veurem com prospera i quin serà doncs, el final que es realitzarà. Enric Sorribas, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres i per la companyia.
Un plaer tenir-te aquí. Clàudia Cornellà, merci per la teva presència.
Gràcies, sempre és un plaer poder estar aquí compartint temps i aquestes xerrades tan interessants.
Irineu Rivalchenko, moltes gràcies també per venir.
Gràcies per convidar-me un altre cop, sempre és un plaer.
Disfruta molt la Copa del Món.
Sí, us convido, aprofito per convidar-vos tots, perquè allà podeu trobar edició especial del periòdic Esquí Femení.
Doncs ja ho sabeu, tots cap a Soldeu. Us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.